Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, la nostra tribu. Amb Joana Frigoler, psicòloga, coach. Joana, ben retrobada. Gràcies
hola,
per ser amb nosaltres.
Hola,
i amb Josep Maria Fericla, també, com la Joana, amic del programa, antropòleg, psicòleg, ànima de Can Benet Vives. Ben retrobat, Josep Maria.
Hola, hola, què
fas? Gràcies a nosaltres. Ara parlarem, ara t'escoltarem. Serà molt interessant parlar de la tribu, de la nostra tribu, des del teu punt de vista també com a antropòleg. Però abans m'agradaria sentir l'opinió de la Joana Frigoler com a psicòloga, com a coach. Quina importància dones al nostre grup, a la nostra colla, al nostre entorn, a la nostra tribu?
Doncs mira, la tribu és imprescindible per nosaltres, per la nostra supervivència. El que es diu sempre del sentiment de pertànyer, de sentir que estem pertanyent a un grup, a un col·lectiu. Necessitem sentir-nos estimats i necessitem donar i rebre amor, que això és el que se'n diu el sentiment de pertinença. I el donar i rebre amor és el que dona sentit a la nostra vida. Som animals mamífers i no podem sobreviure si no ens cuiden. I l'amor és l'energia que ens permet fer-ho. De fet, bueno, per això la mare, quan acaba de parir, segrega tants neurotransmissors per assegurar que tingui energia per fer el que ha de fer.
I en Josep Maria, quina importància has vist al llarg dels anys que té aquest sentiment de pertinença per l'ésser humà? Ja sé que em podries escriure, Josep Maria, una tesi doctoral sobre el tema, eh? Però així d'entrada, alguna idea per començar?
Bueno, la pertinença, no? Més que només el sentiment, la pertinença és fonamental per la vida humana i, de fet, és un dels grans dolors, jo diria, dels grans orígens dels trastorns que vivim avui dia, és justament la manca de tenir un veritable grup de pertinença, no? Aleshores, el gran mal actual és la soledat. Aquesta és la pandèmia. I la soledat està en l'origen de les depressions, de molts trastorns psicoafectius, i la soledat és, encara que una persona visqui al mig d'una ciutat envoltada d'un altre milió de persones, és el no tenir un grup de pertinença, no? I un grup de pertinença, esclar, no, és una cosa, és una xarxa, o és un grup que està composat per persones que tenen llaços reals, que tenen sobretot un compromís amb el conjunt, no? Un compromís amb uns valors, amb uns llaços, amb uns objectius, i un grup de pertinença, perquè sigui un veritable grup de pertinença, doncs, entre altres coses, requereix, per exemple, la proximitat física, no? O el compartir una certa part de la vida quotidiana. D'aquí que aquests grups de pertinença organitzats digitalment són més aviat un engany, per usar una paraula educada. Però és fonamental, sí.
Sí. O sigui, les xarxes, vols dir els grups que fem a través de les xarxes socials.
Sí, clar, els grups, cada se'n diu, no? Les tribus urbanes, però no les tribus urbanes de fa 40 anys, que eren persones que tenien una mateixa identitat estètica, per exemple, ideològica, inclús que tenien llaços afectius entre ells, encara que no tinguessin un mateix origen familiar, no? Que se'n va començar a dir tribus urbanes, però que ja ara ja està molt lluny d'això. Ara són simplement com seguidors d'un mateix influencer, per exemple, o consumidors d'una mateixa simbologia, i para de comptar. Aleshores, donat que el tenir un grup de pertinença és una necessitat bàsica per l'ésser humà, doncs el no tenir-ne vol dir que hi ha carències primàries per satisfer les carències de tenir un grup de pertinença, no? De tenir un grup humà amb el qual un se senti realment implicat a molts nivells. I implicat vol dir que la persona se senti indispensable per aquest grup de pertinença amb el qual se sent lligada, no? I això és el que avui dia falta més, és a dir, que el món digital està substituint aquesta vivència fonamental per l'ésser humà per un com se'n diu això, una cosa és falsa, no? per un substitut, diguéssim, que queda molt lluny. Total, que, Gaspar, hem de tornar a renovar els grups de pertinença.
Avui donarem algunes claus per fer-ho a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Diu Núria Coll, el llibre Ets el que menges. Tenir tribu és essencial per la supervivència, tal com van documentar els psicòlegs Holmes i Reich el 1967. Després d'examinar els registres de més de 5.000 pacients, van poder elaborar una llista d'esdeveniments estressants i els van atorgar una puntuació. Així, els principals estressors de les persones són, per aquest ordre, mort del cònjuge, divorci, separació matrimonial, presó o mort d'un familiar proper. Els cinc primers motius, doncs, tenen a veure amb la tribu. Al capdavall, continua dient Núria Coll, si ens fixem en diferents capítols de la història de molts països del món, al llarg del temps veiem que el màxim càstig que s'imposava era el desterrament o la mort. Ser desterrat era un càstig que es col·locava a la mateixa altura que la mort perquè se sap que ser rebutjat pel teu grup, pel teu poble, és de les pitjors penes que hi ha. No cal, però, anar a la història antiga per adonar-se del mal que pot fer el desterrament. Núria Coll assegura que la força del grup, de la tribu, de la comunitat, diguem-ne com vulguem, és enorme, inimaginable. La principal causa de suïcidi entre els adolescents és el bullying, és a dir, ser rebutjat pel teu grup de referència on et sents estimat i valorat. I ella també fa que siguem conscients de les nostres contradiccions quan llegim el seu llibre que hem creat una societat individualista, però no la volem en realitat. Sovint és més fàcil sentir-se acompanyat en un poble petit que en una ciutat gran on no coneixes ni el veí del replà. La paradoxa, doncs, està servida. Avui a l'Ofici de Viure, la nostra tribu.
Núria Coll. Una vida sense tribu et pot conduir a una soledat no desitjada.
Soc Susana Margalef, fundadora del grup Sortim a Caminar Punt Girona. Avui us vull parlar d'aquesta iniciativa que va sorgir arrel d'un càncer que vaig patir. La idea inicial era agrair al món el continuar viva, i el camí que vaig trobar per fer-ho va ser fent de guia de muntanya, per dones a les quals no coneixia, però que teníem un denominador comú. Preferíem anar acompanyades que soles. Vaig penjar uns cartells per aquí a la biblioteca, al mercat. Això va ser suficient per començar a fer créixer el grup. I després el boca orella va fer la resta. El que mai hauria imaginat és que ens acabaríem convertint en una tribu, on la sororitat és la gran protagonista. Estar a l'aire lliure, envoltades de bellesa natural, ens proporciona un temps d'escolta de qualitat, sense presses. També l'oportunitat de desconnectar de la nostra rutina diària i, sobretot, un espai per parlar obertament del que ens interessa, del que ens preocupa. Totes les que hi participem sabem que ens hem de cuidar a través de l'exercici físic, l'alimentació i tenir una vida social activa. La tribu ens proporciona tot això i més. Juntes celebrem els èxits aconseguits, però també compartim dolències, pèrdues i patiments. La natura és el lloc perfecte per trobar el nostre equilibri interior. A través d'eines utilitzades als banys de bosc, com el silenci conscient i l'atenció plena, aconseguim sentir-nos més unides i fortes. De totes les trobades que hem anat fent al llarg d'aquests 2 anys, han sorgit altres interessos a banda del caminar. Algunes de nosaltres estem mirant de crear un cohabitatge per viure de manera independent però juntes i així ajudar-nos mútuament. També han sorgit grans amistats, viatges, sortides culturals i col·laboracions professionals. Tot plegat, un gran encert. Em sento molt afortunada de formar part d'aquesta tribu. Molt agraïda també a l'Ofici de Viure i especialment al Gaspar Hernández per cedir aquests espais. Els seus programes m'han donat a conèixer altres maneres d'entendre la vida. Gràcies de tot cor.
Moltes gràcies, Susana Margalef. Gràcies per la teva tasca al grup Sortir a Caminar punt Girona. Què en penses, Joana Frigoler, d'aquestes tribus que abans eren la família més propera, però avui dia ens sentim especialment còmodes amb tribus que ens fa la sensació que hem d'alguna manera co-creat nosaltres i amb les quals compartim valors, aficions, etc.
Bueno, la família és la tribu original, és de la que venim. I després, al llarg de la nostra vida, anem creant noves tribus, i cada vegada més tribus. La varietat de tribus amb les que convivim i compartim parla també de la nostra riquesa. Però cal tenir en compte que en aquestes noves tribus també aplicarem i anem amb els patrons i amb moltes creences que vam aprendre a la tribu original. La tribu ens permet fer vincles, però aquests vincles van lligats a unes creences, si mirem la família, el que fa la família des de la infància, què ens regala, què ens dona, mentre ens dona menjar i ens cuida i tot això, va tot un pack. I en aquest pack hi van creences, maneres de pensar sobre el que està bé i el que està malament. Hi van relats, històries que ens han explicat dels avis, dels besavis, que no són necessàriament reals, sinó interpretacions que han anat fent els nostres avantpassats. I van emocions, maneres de comportar-se. Hi ha famílies que tenen uns vincles que funcionen molt des de la ràbia, hi ha famílies que hi ha molta més tristesa, hi ha famílies que hi ha més por. I sobretot hi ha patrons, maneres de donar i rebre amor. I aleshores, tots aquests patrons són els que nosaltres relacionem, estimar amb aquesta manera de comportar-se, amb aquesta manera de veure la vida. I a mesura que anem incorporant i ens van passant noves coses i ens anem enriquint i anem creixent, anem descobrint que hi ha molts altres patrons diferents dels que jo havia vist a la família. I també començo a tenir dubtes. I moltes vegades em perdo a mi mateix, perquè no sé ben bé quin és el patró que jo voldria, que és el que sol passar a l'adolescència. Per tant, des del meu punt de vista, ens passem la vida buscant noves tribus que ens ajudin també a identificar-nos a nosaltres mateixos i a discriminar de tots els relats i històries i cuentos que ens van explicar a casa, de totes les maneres de funcionar a casa, quines ens serveixen i quines no, per trobar-nos de nou a nosaltres mateixos. Per tant, la tribu és aquesta colla de persones amb les que compartim amor, bàsicament, però que també veiem què és el que ens serveix i el que no ens serveix de les nostres tribus anteriors.
Ja està d'acord en Josep Maria Fericla, i fins a quin punt partim de la família més propera, però a poc a la nostra vida anem trobant també altres tribus?
Sí, és clar que estic d'acord amb el que diu la Joana. Potser amb alguns matisos, no? Perquè el concepte de tribu en un context antropològic té un sentit molt específic, no? I una tribu és un grup social que té una cultura homogènea, el qual vol dir un mateix idioma, que sé, tradicions, costums dietètiques, costums de comportament, i que tenen un ancestre comú, que pot ser un ancestre real o un ancestre mitològic. Llavors, això és el sentit, diguem, literal o acadèmic, si es vol, de la paraula tribu. Aleshores, en aquests últims 50 anys, més o menys, doncs, s'ha anat obrint molt el concepte de tribu i usant-lo, doncs, per grups de pertinença més laxes, inclús per grups de seguidors d'algun artista, o els grups de seguidors d'un gran periodista com és el Gaspar Hernández, per exemple.
Això, gràcies, però jo encara no en soc conscient que sigui el cap d'una tribu, eh?
No.
És una descripció original, Gaspar.
Sí, totalment, home, ve d'en Josep Maria Fericla.
Sí, aleshores, diguem, jo el que em grinyola una mica quan sento parlar usar aquest terme i parlar, doncs, això de les tribus actuals o dels grups de pertinença, és que un grup de pertinença, en el sentit seriós, el mateix que una tribu, si es vol, en un sentit més acadèmic, és un grup de persones que guarden lleialtat entre elles, que tenen uns valors compartits i que donen valor als seus valors. És a dir, que per mi, alguna vegada, sembla que n'hem parlat en aquest mateix espai, que per mi el gran problema que hi ha avui dia, psicològic i cultural, és que no és que la gent no tingui valors, és que la gent no dona valors als seus valors, no? Llavors, doncs, un dia són budistes, el dia següent són protestants, l'altre dia són socialistes, després són una mica ecologistes, però a l'hora de la veritat, diguem, fa dues generacions enrere, les persones donaven la vida per defensar els seus valors, fossin valors nacionalistes, fossin valors religiosos, fossin valors familiars o fossin valors locals. Llavors, un pot estar d'acord o no amb aquesta manera tan dràstica de defensar els seus valors, però és un altre tema, no?, el de discutir ideològicament si és així. Però, bueno, la gent donava valors als seus valors, no? I avui dia, doncs, què està passant, no? Que és que hem convertit el món en una aparença de tribus o de grups de pertinença dels quals ens sentim, doncs, més o menys pertanyents, però poques persones donaríem la seva vida, per exemple, per defensar els valors del seu grup de pertinença, no? Llavors, esclar, això té uns avantatges i unes desavantatges, no? Doncs com deia la Joana fa un moment, i que estic totalment d'acord, doncs que, clar, abans la gent tenia una família i prou, i la família que l'havia tocat per destí, la família consanguínea, el poble al qual havien nascut, en el qual doncs, s'havien socialitzat, i avui dia és més fàcil, el qual no vol dir que sigui gratuït en el sentit energètic o temporal, no? Però és més fàcil que un tingui una família d'origen, la família consanguínea, amb tots els valors i disvalors que transmet cada família consanguínea, i que una persona doncs, decideixi i triï tenir una segona família que sigui més afí a la seva pròpia sensibilitat, als seus valors, a la seva espiritualitat, per exemple, i que amb aquesta segona família triada, que un no la té per l'atzar del destí, doncs hi hagi un compromís d'evolució, per exemple, no? Aleshores, clar, això és el gran avantatge avui dia, que ningú mira malament amb un altre si de sobte doncs, deixa de ser tècnicament cristià i es fa musulmà, o es fa budista, o es fa sufi. Però la cara negativa d'això és que, clar, que tampoc sol haver-hi el compromís que hi havia abans amb el grup de pertinença d'una persona, i del grup de pertinença al qual un està lligat n'esdevé un element tan fonamental per a la nostra vida com és l'identitat, o sigui, d'aquí sóc jo. I la meva identitat es defineix doncs, pel grup de pertinença, per un costat, i pels valors d'aquest grup de pertinença. I si els valors són laxes, doncs la meva identitat tampoc té uns límits o una fortalesa o una definició tan ferma com seria desitjable. Llavors, ja et dic, per mi el problema avui dia és aquest, no? que hem anat substituint llaços de molt de compromís per altres llaços que aparentment poden semblar-ho, també de compromisos i molta càrrega emocional, però que no hi ha el real compromís que hi havia fa un temps, no? I les persones necessitem bàsicament el pertany a un grup humà, no? Una tribu, si es vol, o una família extensa. I d'aquí que, inclús psicològicament, sol ser bastant més saludable les persones que han nascut a poblets i que tenen el seu grup de pertinença, encara que sigui del naixement i de la primera infància, no? Però que hi ha aquest afany que també es va diluint, jo diria que disjuntadament, no? Però quan és la festa major del poble, d'allà on vaig néixer, tots els habitants d'aquell poble i les persones que hi han marxat van a celebrar la festa major perquè és un retrobar-se amb les seves pròpies arrels, o sigui, amb la seva pròpia identitat, no? I hem de, com et deia abans, jo diria que hem de tendir cap a tornar a reforçar i buscar la manera de reforçar els llaços, els compromisos d'això que se'n diu un grup de pertinença.
Antigament, dèiem en començar, Josep Maria, que ser desterrat era un càstig que es col·locava a la mateixa altura que la mort. Tu equipararies a ser desterrat del grup, com dèiem en començar inicialment fa anys, a una mena de sentència a mort?
Sí, indubtablement, Gaspar, indubtablement. Perquè els lligams que hi havien abans, no? Abans, vull dir, fins fa dues o tres generacions i des dels principis de la humanitat coneguda. Perdona, els lligams que tenia cadascú amb el seu clan o amb la seva tribu no eren només de parlar el mateix idioma i tenir uns mateixos gustos dietètics. És que era pertànyer a un llinatge, des d'un ancestre, a un camp, inclús un camp electromagnètic, no? El sentit d'un camp espiritual material. Pertànyer a una xarxa simbòlica que donava sentit i orientació a la vida de cada un dels membres. I, a més d'això, pues, els coneixements tècnics d'abans, o sigui, com curar una persona, si es posa malalta, com resoldre un problema entre llindars territorials, per exemple, com preveure si vindran pluges o no, tots aquests coneixements tècnics que eren fonamentals per la vida de l'individu i del grup estaven en el grup, estaven dipositats en la memòria o en la tradició oral del grup. I quan una persona era expulsada del grup, era un càstig terrible, perquè no només quedava sense tots aquests recursos tècnics per sobreviure, sinó, a més, vivia amb el gran buit, amb el dol emocional, afectiu, espiritual d'haver estat expulsat del seu grup de pertinença. I era no només una vergonya, sinó un dolor real, un dolor molt real.
John Donne. Cap home és una illa, complet per ell mateix. Cadascú és una peça del continent, una part de l'oceà.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la nostra tribu. Moltes vegades, Joana Frigoler, els nostres valors no són exactament els mateixos que els de la nostra família, els nostres pares, els nostres avis, i és aleshores quan podem canviar, cosa que abans no teníem aquesta possibilitat, els nostres familiars no podien escollir.
Exacte, ara no hi ha tanta dependència material, hi ha més obertura, estem més oberts al món, i per tant ens anem descobrint que hi ha altres maneres de veure la vida. I per tant, ens identifiquem també amb altres grups i altres tribus. Però jo també voldria apuntar que encara que sembli que ens n'anem en altres tribus o en altres grups o en altres sistemes, sempre hi anem amb els patrons i amb les maneres que vam aprendre en el nostre sistema, curiosament. I sembla que ens en volem alliberar i que volem buscar coses noves, però moltes vegades és per oposició, perquè el pare ho va fer malament o l'àvia va fer allò i jo no vull ser com ell. I aleshores, de fet, som lleials, tant si volem com si no volem, els patrons, tant les històries que ens han explicat com també les que no ens han explicat. I per lleialtat continuem repetint patrons del nostre sistema, perquè els vincles als 8 anys estan fets i tot el que ens va entrar a la infància des del nostre sistema està en les nostres neurones i està en els nostres circuits neuronals. Llavors, si hem tingut una àvia hiperresponsable, una àvia que va patir molt. Hem tingut una àvia que era molt important perquè l'avi no pintava res, perquè l'avi s'ho va patejar tots els calés, perquè l'avi, uau, doncs tot això tu hauràs de sanar tu, perquè aquesta mirada dels homes que hi ha en el teu sistema i aquesta sobrevaloració de les dones, probablement si ets dona te provocarà que aniràs per la vida i a nivell professional tindràs problemes d'hiperresponsabilitat. Per tant, el sistema no ens dona només el menjar i ens ajuda a sobreviure, sinó que ens dona les regles del joc i ens diu el que és bo i és dolent. I això qui ho decideix és l'adult que ens educa i ens ho diuen obertament o nosaltres ho veiem implícitament.
O sigui, tu, Joana, ets partidària de l'autoconeixement, no només el nostre, sinó el de la nostra família.
Ui, sí, no acabem mai, eh?
Déu-n'hi-do, quina feinada, eh?
Sí, fem una generació després ens en venen tres
més. Evidentment, sense culpabilitzar ningú.
Sense culpabilitzar ningú. Però aquesta... En Josep Maria ha parlat de la lleialtat, que abans en els sistemes hi havia més lleialtat. Esclar, si hi havia algú que és el que marca les normes, és aquell el que diu el que és bo, el que està bé i el que està malament. I aleshores som és aquesta lleialtat el que permet fer el vincle, però moltes vegades has de renunciar o també hi ha molt de sofriment associat en aquesta lleialtat. Per tant, jo crec que és bo buscar fora, i les persones en aquests moments s'estan buscant a si mateixes, però com més tu posis el teu sistema, més vulguis ser diferent d'on vens, més patiràs.
David Hume. No podem concebre cap desig que no faci referència a la societat. La soledat completa és possiblement el càstig més gran que podem patir. Qualsevol plaer s'esllangueix quan no es gaudeix en companyia i qualsevol dolor es fa més cruel i insuportable.
Diu el catedràtic de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid que el desig de pertinença i la por de la ruptura dels vincles socials exerceixen una forta pressió sobre la conducta, afavorint els comportaments que reforcen el vincle i fent que evitem tot el que el posa en perill. Josep Maria Fericla, no hi ha el perill que, en favor de la comunitat, del grup, d'aquesta tribu de la qual estem parlant, perdem en part la nostra individualitat?
Depèn, Gaspar, depèn, com sempre, no? Mira, quan som petits, bueno, i també quan som adults, però fins als 7 o 8 anys, o sigui, fins a la ben entrada de la pubertat, tot ésser humà viu una oposició o una tensió que es pot resoldre amb bé o amb mal, no? Llavors, per un costat, quan som petits, i això des de poc després d'haver nascut ja, quan som petits necessitem expressar les nostres necessitats, expressar-nos com som, els nostres impulsos, o sigui, necessitem expressar-nos i realitzar-nos, diguem, per un costat. Per un altre costat, necessitem vitalment ser acceptats i reconeguts per la comunitat en la qual hem nascut, o sigui, pel nostre entorn, per la família i per la comunitat més en general. Aleshores, aquesta oposició és fonamental, o sigui, la resolució o l'equilibri d'aquesta oposició és fonamental per a la nostra vida ja quan som adolescents i fins pràcticament fins que morim, si no ho resolem cas que no hagi estat bé, no? Aleshores, quan som petits, quan som nens, és molt més vital per nosaltres ser acceptats per la comunitat que no expressar els nostres impulsos individuals, la nostra individualitat, perquè sense l'entorn no podem viure. Aleshores, si l'entorn, la família, la comunitat en general ens accepta com som i permet que expressem la nostra individualitat dintre uns límits raonables, diguéssim, però ens accepta com som, llavors podem créixer sentint-nos acceptats i reconeguts per la comunitat i alhora siguin nosaltres mateixos. Si la comunitat ens retalla molt l'expressió de la nostra pròpia individualitat, com sol passar i cada vegada passa més, aleshores el nen el que fa és retallar i oblidar-se i bloquejar inclús la seva pròpia individualitat si és que l'entorn no l'accepta, perquè repeteixo que és molt més important ser acceptats per l'entorn, perquè és vital, que no expressar la meva pròpia individualitat. Aleshores, et torno a dir, si l'entorn ens reconeix, no només no va en contra de la meva individualitat adaptar-me a aquest entorn, sinó que em dona les eines per créixer, per realitzar-me, per comunicar-me amb els altres, per expressar les meves necessitats primàries o secundàries. I si aquest entorn només m'accepta quan jo em comporto d'acord amb les exigències d'aquest entorn, que no té en compte les meves necessitats individuals, llavors sí que la meva individualitat i el meu procés d'individuació inclús es va quedant coartat i bloquejat, i llavors aquí surt la neurosis i tants altres trastorns psicològics i conductuals que tenen l'origen en aquest fet, simplement que la família no em va acceptar si era un nen una mica cridaner o si era un nen tímid i m'obligaven a riure quan venien els familiars. Aleshores, ja et dic, aquesta confrontació entre ser acceptat per l'entorn i expressar la meva individualitat marca totalment la nostra vida psicològica, social, sexual, familiar, de quan som adults, no? Aleshores, d'aquí que, com abans comentàvem, no, que un grup de pertinença real, entre altres característiques, el que té és que accepta la persona, reconeix a cada un dels individus, no? Els hi permet expressar-se lliurement. Ajuda que les contribucions que fa cada individu a la comunitat o al grup de pertinença al que pertany pues siguin contribucions valorades i la persona se sent còmoda siguent ella mateixa dintre d'uns certs límits socials, naturalment, però que són gairebé límits socials naturals, diríem, no? Pues de no pagar amb un altre, de no matar, de no robar les coses que no són teves, en fi, aquest tipus de conductes que tot ésser humà a tota regió cultural pues ja s'encarrega de mirar de bloquejar els individus perquè van contra d'ells i de la comunitat, no? Llavors, no sempre adaptar-se a la comunitat no sempre diguem, acceptar les normes de la comunitat per integrar-m'hi va en contra de la individualitat. De fet, ara mateix pues, ens estem entenent perquè parlem català. Si cadascú parlés l'idioma que volgués o idiomes inventats, doncs ja no hi hauria ni manera d'entendre'ns, no?
Joana?
Sí, res, jo volia afegir una anècdota o un cas concret que vaig tenir fa uns mesos que aclareix o que posa això, amb això que diu en Josep Maria, que tenia el cas d'una noia que treballa amb l'empresa familiar, jo treballo molt amb clients d'empreses familiars, i el negoci l'havia muntat l'avi. D'acord? Llavors, tota la família han seguit el negoci de l'avi i la seva mare va seguir el negoci de l'avi. I l'avi va deixar, quan abans de morir, va deixar una carta escrita amb instruccions per tots. Vale? Per tant, ja reflexa un tipus de patró, de patriarca. I, bueno, parlàvem de temes de feina, però al final de la sessió ella em diu, ella és lesbiana, ha tingut diverses parelles, no acaba de funcionar, i em deia, és que Joana, potser serà millor que renunciï a tenir parella, perquè és que si no, no podré continuar el negoci familiar. Llavors, poques vegades la gent ho verbalitza d'una manera tan clara. Aquest és el preu, també, de la lleialtat al sistema. Perquè ni les seves germanes l'accepten, ni la mare ho accepta, ni ningú ho accepta. La seva germana té anorèxia, l'altra està malalta, totes estan malaltes perquè cap ha pogut fer el camí, tots estan sent lleials a l'avi. Quan jo parlo de la lleialtat, parlo d'això, no? Llavors, bueno, tot té un preu, i buscar aquest equilibri costa. I en aquest cas, aquesta noia n'és conscient d'això, però la majoria de les vegades la gent no n'és conscient que jo estic perpetuant determinats patrons. I potser m'estic comportant la resta de la meva vida com a víctima perquè això és el que vaig veure que feia la meva mare o la meva àvia. Potser vaig per la vida salvant perquè em sembla que aquesta és la manera en què m'estimaran, perquè jo era el germà gran i em vaig fer estimar des de salvar. Potser vaig veure que no m'importa i rebutjo el meu sistema. Però, de fet, com més el rebutjo i més ràbia em fa, més jo estic repetint el mateix que feia el meu pare. O potser callo i evito i no busco problemes, que són les persones que se'n diuen no assertives. I no són assertives perquè a casa tampoc ho eren, i a la feina tampoc ho són, i amb la parella tampoc ho són. Per tant, la família ens, o els sistemes ens donen uns patrons relacionals, una manera de donar i rebre, de demanar i oferir, que després anem repetint i repetint i repetint. I per més vegades que canviem de tribu i per més vegades que canviem de sistema, si no tenim en compte què està fallant en el nostre patró relacional, estem sent lleials al primer sistema del que és del que venim.
Que passa, com que moltes vegades, no, aquests comportaments, aquestes conductes són totalment inconscients, potser ens va bé l'ajut d'algú, d'una tercera persona que ens ho faci veure.
Sí, o bueno, o vas anar veient tribus diferents i d'anar veient col·lectius, doncs també ens pot ajudar.
Sí, estàs apuntant a les constel·lacions familiars, Joana?
Sí, però les constel·lacions ens donen molta informació de com funcionen els sistemes. I quan estem en una empresa o en un grup, o qualsevol conflicte que hi hagi, per exemple, una denúncia d'assetjament en una empresa, a darrere aquesta denúncia d'aquestes dues persones que una ha denunciat a l'altra, hi ha tots els seus sistemes al darrere. Si no mirem a quins vincles hi han i quins patrons de demanar i oferir han patit en tots els seus sistemes, no podrem resoldre aquest cas d'assetjament tal com Déu mana. Bueno, a nivell judicial sí, però a nivell emocional no.
Josep Maria Fericla, i tu que has conegut... Clar, tu sí que a vegades, si em permets la broma, sí que de vegades tu ets una mica el cap o el líder de la tribu de Can Benet Vives, eh?
Totalment.
O sigui, no és una broma. Molt bé. Doncs aleshores jo t'anava a dir, tu que has conegut tanta gent també, igual que la Joana, no? Què recomanaries a les persones que ja tinguin una edat i que diguin, ostres, a mi m'agradaria formar part d'un grup, diguem-ho així, no? D'una tribu, d'un col·lectiu del qual ara actualment no formo part i m'agradaria tenir sensibilitats comunes, m'agradaria tenir no? Això, hobbies en comú, sobre, valors en comú. Això és possible trobar-ho a qualsevol edat?
Sí, em fas una pregunta que no sé respondre de cert, no? Jo tinc la impressió que sí, però que s'ha de buscar, o sigui, un autèntic grup de pertinença o tribu o segona família o que sé, o grup d'iguals no sol trobar-se per internet. Llavors, un ha de buscar en aquells àmbits, en aquells espais socials i culturals on un sent que pot trobar persones amb una sensibilitat i uns interessos similars, no? I així tot, no, mira, en el món de l'espiritualitat, per exemple, una cosa que es diu, i jo crec que és molt certa, és que el trobar un mestre espiritual o no, i per tant la comunitat que es pot cultivar, no?, al voltant d'una figura, una comunitat, això, un grup de pertinença, que el trobar un mestre és una qüestió de sort, que un pot passar-se la vida buscant i no trobar-lo, i un altre surt i a la cantonada de casa seva el troba, no? I és una qüestió de sort. Llavors, trobar un grup de pertinença d'iguals amb els que jo em senti tan proper com per implicar-m'hi i responsabilitzar-me, clar, és una cosa que es crea, també, que no... no es fa, no sé, és com les parelles, no? Aquesta idea de trobar la mitja taronja, això que ara, no, pels programes de buscar parella per internet. O sigui, és tan infantil aquesta idea de vaja a veure si trobo la meva mitja taronja ja, perquè no hi ha mitja taronja. Diguem, la taronja es va teixint dia a dia, una relació de parella, una relació d'amics íntims, es va teixint dia a dia, no? I això vol dir que hi ha èpoques d'aquest teixit, doncs, que és més agradable, la convivència o la relació, i altres, doncs, que potser és més conflictiu, però que just la implicació i el compromís és el que porta, és la, no sé com dir-te, és el pegamento que porta quan hi ha conflictes amb uns amics, amb un grup, amb una parella, amb una família. Doncs, si hi ha aquesta implicació, tot i que sigui desagradable a vegades i dolorós, però un no deixa aquest grup fins que resol la situació, no? I des del meu punt de vista, és, com et deia abans, és una de les coses més doloroses avui dia. Com que hi ha poca implicació, doncs, les parelles a la que hi ha dues bronques, doncs, i és algo, per exemple, sapigut, que els 3 anys, en termes generals, els 3 anys d'una relació de parella hi ha conflictes. I que els 7 anys, si la problemàtica o el conflicte del tercer any s'ha resolt, el setè any n'hi ha un altre de crisi de parella. No? Llavors, si hi ha força, si hi ha compromís, si hi ha implicació, doncs això es resol i ja està, i es resol millor o pitjor, generalment bé, si es resol, i la parella o la família o el grup creix. Però si no hi ha implicació i la primera, diguem, el primer malestar o la primera bronca, la primera confrontació, cadascú se'n va pel seu costat, doncs així no creix ningú. Ni hi ha massa manera de trobar un grup en aquest sentit, no? És a dir, que els bons amics, això alguna vegada penso que n'hem parlat, Gaspar, els bons amics de tant en tant s'han de barallar. I s'han de barallar de veritat. S'han de barallar, no vull dir assassinar-se, ni molt menys, no? Però que es barallin els bons amics, el mateix que les parelles, ajuda a posar sobre la taula totes aquestes petites situacions en les relacions de parella o d'amistat que grinyolen i per no generar un malestar puntual, doncs un s'ho va quedant i es va quedant en algun lloc, en algun raconet de dintre, i de tant en tant això, justament, no, per netejar l'amistat i que recuperi la força inicial, els bons amics de tant en tant s'han de barallar. I les parelles també. I no té res a veure amb l'amor, ni molt menys, no, al revés. Que quan hi ha amor, hi ha implicació, la baralla uneix més encara. No separa ni trenca, no? I res, i el que deia la Joana, jo estic molt d'acord també, que no ens podem desfer de l'herència que portem, no? I no només una herència psicològica, diguéssim, emocional, sinó que cada persona té una estructura cognitiva que es va construint i va madurant des del moment que naixem i probablement des d'abans, i per molt que un canvi de gustos, de religions, d'idioma, de manera de vestir, l'estructura cognitiva no canvia, no? I un ha de ser conscient d'això, no? O sigui, per exemple, aquí a Occident, siguem creients o practicants o no, però tots som hereus d'una estructura cognitiva i d'una idiosincràsia, diguéssim, cristiana. Siguem o no, vulguem o no. I no ens n'adonem, no? Pues, per exemple, que sí, pues en el cristianisme es concebeix i es considera que tot el bo ve de Déu, del cel, no? Per la salut, l'harmonia, l'amor, el benestar, i en canvi tot el dolent ve dels meus baixos instints, doncs l'avarícia, la sexualitat desfermada. Aleshores, no ens n'adonem, i això ho vaig descobrir vivint a la maçonia, d'aquest tarannà que tenim, de que tot el bo ve de fora. Llavors, trobem malalts i anem a buscar el metge, algú de fora, no? Ens trobem ansiosos o desassossegats, anem al psicòleg o al psiquiatre. I en lloc de parar i dir, no, això està dintre meu i jo he d'arreglar-ho. Aleshores, doncs, ja et dic, són estructures tan fonamentals en la vida de la persona, que són tan bàsiques en la seva manera d'elaborar el món, que en termes generals no ens n'adonem. Però això, com deia la Joana, ho arrosseguem allà on anem, no? Llavors, cada vegada que jo em situo davant d'una experiència nova o davant d'un paisatge nou, no estic jo transformant-me, més aviat estic absorbint i elaborant i digerint aquesta nova situació a través de l'estructura cognitiva, com et deia, de la idiosincràsia que jo porto arrelada dintre meu. I és que és molt difícil sortir-se'n d'això, si és que és possible, que no estic massa segur, no? Llavors, pues, per això, trobar un grup de pertinença i a partir de certa edat requereix esforç, flexibilitat, perquè no trobaràs la peça o no seràs la peça del puzzle que just estava esperant el puzzle per encaixar, i molt d'interès, no? Molta implicació i molt sentit de l'humor, també, perquè a partir a última hora tot grup de pertinença, pues, clar, exigeix cedir, no? I pues, com a les parelles, tots els que tenim parella, estem casats de fa temps i tal, ja ho sabem, que pues, de tant en tant, perquè les coses vagin bé, ha de cedir un i de tant en tant ha de cedir l'altre, i això no té res a veure amb menys tenir l'individualitat ni la presència de cadascú, sinó que és part del joc i ja està.
Bert Hellinger. Tots els grups disposen d'una jerarquia que resulta del moment en què cadascú inicia la seva pertinença al grup. És a dir, qui va entrar abans en un grup té prioritat sobre el que va venir després.
La selecció natural, escrit Lluís Aguado, catedràtic de Psicologia de la Complutense, a La mente de la tribu. La selecció natural ha fixat l'aferrament com a tret distintiu de la conducta humana degut a la seva contribució a la seguretat personal i a la cohesió grupal. Però com a éssers individuals, la motivació més potent i immediata per la vida en comú és simplement, diu, que la companyia dels altres ens fa sentir bé, ens dona seguretat i ens permet evitar la tristesa i la desolació de la soledat. La tristesa i la por de la soledat són per això, escriu Lluís Aguado, emocions tan característicament humanes i tan útils com l'amor i els sentiments d'aferrament. A l'Ofici de Viure ens queden 5 minuts de conversa amb la Joana Frigoler i amb en Josep Maria Fericla sobre la importància de la nostra tribu abans d'escoltar tancant el programa com cada diumenge en Sergi Torres. Joana, Josep Maria ha dit moltes coses. Podem començar per les de la parella, a veure, com a psicòloga.
Sí, les de la parella. A veure, tal com hem dit des del principi, la família ha servit per sustentar el sistema. Aleshores, abans, fa 3 o 4 generacions, era impossible una separació. No era possible materialment ni per les carences. Avui dia, les dones treballen, ha canviat tot el mercat laboral i, per tant, això ha fet que moltes coses que s'han callat no es van dir i els nostres avis i besavis van viure disgust i que aquest sofriment està actualment també amb nosaltres mateixos perquè encara ho portem, es van aguantar moltes coses en pro de la família, que és el que se'n diu lleialtat. Però hi ha coses que potser les que no hem de ser lleials. Potser ara ens hem passat a l'altre extrem. I per tant, sí que s'està a nivell diguem, sistèmic, el tema de parella està entrant en crisi i ara s'està buscant per una altra cosa, com si anéssim a comprar al mercat, no? Però sí que hi ha més consciència del que jo estic disposat a acceptar i el que no. I, per tant, des d'aquest punt de vista, jo veig que la gent busca ajuda també per aprendre a estar sol, per no estar amb un altre perquè en depèn, sinó perquè realment vol estar amb una altra persona. I aquestes són les creences que estan intentant implantar-se. Després ho fem com podem, val? Però jo crec que s'estan fent avenços molt positius en quant a la llibertat de no tolerar determinades coses. I si recordem que venim d'uns sistemes on les parelles s'ajunten amb uns patrons de víctima culpable i s'acusen uns als altres, tal com havien fet els seus pares. Si vaig repetint això amb la meva nova parella, me n'adono que així no vaig bé. I quan vaig per la tercera parella, que abans això no es podia comprovar, i em torna a passar el mateix, potser me n'adono que jo tinc un problema. Per tant, no cal continuar sent lleial sempre, perquè per mantenir unes normes i el que el sistema ha de mantenir dient que allò és el que està bé i és el que s'ha de fer, doncs potser jo crec que ara tenim més llibertat que no la que teníem temps endarrere. I per acabar, si vols, també voldria afegir un petit matís amb el que hem dit abans, perquè n'hem parlat del bullying, del moving, és a dir, del que és expulsat, no? Llavors, això, com que em toca sovint fer temes d'empresa en això, hi ha algo que no es parla mai, sempre es parla de la víctima. I quan hi ha tota una colla que estan rebutjant sigui la família que fa bullying a un fill, que també ho pot fer, sigui a la classe, sempre hi ha una persona que és la que té el poder i que té por a perdre alguna cosa, i per això estan fent bullying en aquesta persona. Quan me ve algú i me diu és que el meu fill no el vol anar a classe, és que a la feina m'estan rebutjant, qui és la persona de totes aquestes que han engegat aquest procés? Qui és aquesta persona que té més por de perdre coses? Aleshores, quan vas directament a aquesta persona, que és la que té més poder informal en aquell sistema, parlant amb aquella persona, resolent el problema amb aquella persona, tot el bullying i tot el moving es desfà.
Déu-n'hi-do. Sí, com si fos, abans ens parlava de líders de la tribu, en Josep Maria Fericla, com si fos un líder implícit.
Exacte.
Bé, Josep Maria, ens queden 2 minuts. Vols tancar tu un minut? Les últimes paraules són les teves, Josep Maria.
Ui, gràcies, Gaspar. Mira, doncs, per acabar, jo tinc el ple convenciment de que tota aquesta situació que estem vivint de falta d'implicació, d'identitats sòlides, etc., té potser no un únic origen, però un dels orígens importants ha estat la pèrdua dels rites iniciàtics. O sigui, ja fa més d'un segle que ens vam deixar robar els rites iniciàtics i el que donava unitat i ordre a les vides individuals i a les col·lectivitats era precisament els rites iniciàtics, no? O sigui, a travessar junts, a grups d'edat, com se'n deia, o com se'n diu, a travessar junts experiències transcendents que donen forma a la dimensió conscient, normativa, i també a la dimensió inconscient de les persones. I aquests rites iniciàtics eren el nucli i el carburant dels grups als quals un se sentia pertànyer, no? D'aquí el meu afany, i tu ho saps, amb tots els tallers que dirigeixo de fa ja 30 anys, que són autèntics rites iniciàtics contemporanis. I l'objectiu últim és aquest, és tornar a formar comunitats. O sigui, persones que han passat per una experiència transcendent per ells i que es reconeixen mútuament. I aquí acabo.
Doncs moltes gràcies, Josep Maria Fericla, des de Can Benet Vives, Joana Frigoler, des de l'estudi de Catalunya Ràdio. Una abraçada als dos, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Joana, adéu, Gaspar,
adéu. Adéu-siau, Josep Maria.
D'aquí uns instants, Sergi Torres. De viure, tancant el programa com cada diumenge. Sergi Torres, ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Espa.
En Sergi, l'altre dia, en una secció anterior, ens parlava dels anomenats problemes i ens convidava a investigar fins a quin punt no formen part del nostre procés cognitiu, és a dir, fins a quin punt no estem elaborant el problema mentalment, en primer lloc, resistint-nos-hi a la situació, volent que la situació sigui una altra de la que és. I llavors jo plantejava la pregunta que repeteixo avui. Això ho aplicaries també a grans problemes, el que podríem dir, per exemple, un diagnòstic de salut molt complicat o la proximitat de la mort, per exemple?
Sí, justament els grans problemes, el que anomenem grans problemes, són grans espais d'autoexploració. Ens permeten anar a l'arrel de moltes qüestions humanes que, sota el meu punt de vista, clar, estan desateses. La mort, la malaltia, no som conscients fins a quin punt estan sociabilitzades i culturitzades. No som conscients d'això. Quan anem a altres cultures i veiem com mouen la idea de la mort, com mouen la idea de la malaltia, i comencem a veure que, inclús en algunes, són molt diferents, és que podem veure que la mort no és el que és, sinó el que pensem que és o com ho vivim. Aleshores, aquests grans problemes, aquests grans reptes que vam veure en una altra secció, el que ens permeten, que són grans desafiaments interns que són portes per anar més enllà del que estem vivint. Per tant, davant d'un procés de mort, ens permet ressignificar què és la mort, ens permet créixer també. Per exemple, mencionaves al final de la secció anterior també sobre processos bèl·lics, no? Guerres?
Sí, o sigui, quan parlàvem de problemes, deia una cosa són els problemes quotidians i una altra cosa és, imagina't, la gent que es troba enmig d'una guerra.
Clar, tenim ara actualment, tots els éssers humans, actualment a la nostra vida tenim una guerra. I és la guerra perquè és la que és mediàtica i la que tots coneixem, no? Aleshores, aquí tenim de nou una gran oportunitat de donar-nos compte d'on estem. Com a éssers humans, encara avui dia compartim guerres. Aleshores, això ens permet indagar o explorar què porta a un ésser humà a iniciar una guerra. Què porta a un ésser humà? Quan jo miro què porta a un ésser humà a iniciar una guerra, descobreixo moltes coses de mi. Sé que és cert que hi ha aquesta sensació també social d'intentar separar-nos i dissociar-nos d'allò que no ens agrada socialment parlant, no? Però si jo miro la guerra de front, jo em preguntaria on jo estic en guerra amb mi mateix, a quina part de mi estic en guerra. Si jo puc fer aquesta reflexió d'un problema humà, que podria ser un gran problema com és una guerra, que hi ha molta gent patint, jo estic posant un gra de sorra aquí on estic aprofitant aquesta oportunitat per anar més enllà d'aquests mecanismes que ens porten a la guerra. Per tant, al cap i a la fi, qualsevol problema, per molt greu que ens sembli, segueix sent una oportunitat. Però, de nou, ens cal aquest coratge de fer front a la nostra manera d'entendre i de veure les coses. Sense aquest coratge, els significats que donem a la realitat no es mouen de per si. Perquè al final, els diners tenen el significat que tenen perquè els hi hem donat nosaltres. La malaltia té el significat que té perquè nosaltres l'abordem d'aquesta manera.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Per venir un cop més a l'Ofici de Viure. Fins diumenge de la setmana que ve. Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.